fons de seguretat d'aquest país. A Reuters, fons de la cadena hotelera Barceló han informat que els fets han tingut lloc a prop del seu hotel Cairo Pyramids, que la companyia té a la capital egípcia. Segons aquestes mateixes fonts, els turistes eren de nacionalitat israeliana. Així hem arribat a les 12:04. És tot de moment. Tornem a més notícies a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio. Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, el faristol a Eivissa i Formentera, amb Vicent Tur.
Molt bon dia, benvinguts en nom d'en Carles Bosch i en Vicent Tur. Estau escoltant el faristol Pitiuses aquí a IB3 Ràdio. Estam en alerta groga per vent, que pot bufar amb ràfegues de 70 km/h i per onades que poden ser de 3 metres. De seguida ampliarem la predicció meteorològica. De moment s'han cancel·lat les connexions entre Eivissa i Formentera de les 10 i les 11. Un matí complicat en què també es busca amb intensitat a un home de 57 anys que va desaparèixer amb el seu caiac es dimarts. S'ha trobat es caiac, però no sa persona. Es dijous torna es frontó Pitius, el nostre debat de política. Avui amb na Sofia Hernández, PSOE, Antoni Sánchez Tirado, de Podem, i en Miquel Jerez, del Partit Popular. Diuen que en el PP ja s'han començat a preparar per afrontar unes noves eleccions generals. Els preguntarem sobre això i sobre què creuen que Reis mos haurien d'haver portat en els eivissencs i els formenterers. Esperem que no pensin que és carbó. Les restes arqueològiques que s'han trobat a les obres de la travessia de Jesús i el pèssim estat de la xarxa elèctrica Formentera seran altres temes que mos ocuparan avui en el faristol Pitiu. Fem ara una repassada a altres informacions rellevants. S'ha trobat es caiac, però no es palista. Es treballa intensament, com dèiem, en la recerca d'un home de 57 anys espanyol que va desaparèixer dimarts quan practicava caiac. L'embarcació s'ha trobat a 10 milles a l'est de la punta de la Mola de Formentera. Entren a robar en un restaurant de Sant Jordi abans del Dia de Reis. Ho publica Diario d'Eivissa. Pareix que el tema de robatoris no cessa. Els lladres trenquen un vidre de la porta del restaurant La Manduca i es varen emportar una petita quantitat que hi havia a la caixa registradora. La predicció meteorològica, estem en alerta per vent i per onades, com hem dit més amunt. A part d'això, les temperatures seran molt altes per ser hivern, entre els 19 graus de màxima i els 13 de mínima. A la mar, vent de força 7, que ens deixarà àrees amb ones de 3 metres. S'aconsella comprovar si els vaixells surten abans d'intentar agafar-los. És, com sempre, una predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ara mateix, el rellotge marca les 12:07. Això que estàs escoltant és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El faristol a Eivissa i Formentera. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Hi ha un desert on l'exclusió social és un sol abrasador, on la discapacitat física o psíquica són dunes traïdores, on una tormenta d'arena cega la vista de migrants a la recerca d'una vida millor. Però en aquest desert, nosaltres sabem trobar-hi flors. Flors en el desert.
Flors en el desert, amb David Oliver, a IB3 Ràdio, diumenge a les 9 del matí.
El faristol a Eivissa i Formentera, de dilluns a divendres, de 12 a 1, a IB3 Ràdio. Es frontó Pitius.
Ho Obrim a temps ara de tertúlia, de debat polític, amb el nostre frontó Pitius, que aprofit per anunciar que seràs darrer que farem. Ja veurem si tornarà en un altre format, però aquest programa que vostès senten, el Faristol Pitiuses, demà farà el seu darrer programa. I Betre Ràdio està estudiant ara mateix com substituir-lo, com fer una programació des d'Eivissa i Formentera, que evidentment d'alguna manera Betre Ràdio ha de complir, diguem, en sa demanda d'informació per part de sa ràdio pública que hi ha des de ses illes d'Eivissa i Formentera, però això ja es dirà quan sigui. En qualsevol cas, anava a abordar avui el darrer frontó Pitius de història, probablement. Ho farem amb na Sofia Hernández, de PSOE. Molt bon dia.
Bon dia.
Amb Antoni Sánchez Tirado, de Podem. Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. I amb, també tenim amb nosaltres en Miquel Jerez, del Partit Popular. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els hi propos, per començar a debatre avui en la nostra tertúlia de política, el titular que porta ara mateix l'edició digital del País, que diu literalment: Rajoy prepara el gobierno y al PP para nuevas elecciones. Tan clares estan les coses? Rajoy prepara el gobierno y al PP para nuevas elecciones. Vostès ho veuen tan clar com, segons el País, ho veuen Rajoy?
Bueno, jo crec que nosaltres hem fet el que havíem de fer en aquest moment, que era intentar arribar a acords a fi de poder consolidar un govern estable, i per tant el que ha fet Manuel Rajoy ha estat convocar a totes les forces polítiques a fi de ser escoltades per saber si aconsegueix tenir majoria suficient a fi d'aconseguir, com dic, aquesta estabilitat. Està clar que la iniciativa la té que portar precisament els guanyadors de les eleccions, i aquest és en Mariano Rajoy, i en conseqüència jo crec que els esforços s'han desplegat ja, i fins en aquest moment no hem tingut una resposta clara, definitiva ni concloent. En conseqüència, sí, estem a l'espera. Estem a l'espera de moltíssimes coses. Entre altres coses, estem a l'espera de que el senyor Pedro Sánchez o la Susana Díaz, no sé, es defineixin definitivament entorn a el que volen ser o el que volen fer. En conseqüència, seguim a l'espera, veurem a veure què passa. El que sí que és cert és que crec que el que no podem postergar més és aquest estat d'incertesa. Crec que és un estat d'incertesa absolut, i per tant crec que les definicions tenen que venir quan abans. I en segon lloc, crec, i estic convençut de lo que dic, que no és següents eleccions, crec que no és la solució si no té que ser el remei, que possiblement tinga que ser el remei. Però jo crec que els ciutadans s'han manifestat de forma concloent i contundent, han confiat en el seu Partit Popular com a la força majoritària a fi de depositar en ell la seva confiança per desenvolupar feines de govern, i en conseqüència confio i espero que d'aquí a les propers setmanes tot es pugui configurar a fi d'evitar unes següents eleccions. Si no hi ha més remei, evidentment haurà que anar a les segones.
Això d'en Pedro Sánchez o na Susana Díaz, això ha anat a fer mal aquí.
No, perquè és així, no. Jo no enganyo a ningú. Sofía,
vamos por partes. Nuevas elecciones, a mí, 20 días después de unas elecciones generales en las que han votado más de 20 millones de ciudadanos, estar hablando de convocar nuevas elecciones me parece auténticamente delirante. Me parece adelantar un fracaso que todavía no ha llegado. Yo creo que, como decía, los españoles ya han votado, han decidido con su voto, y ahora lo que nos toca a los partidos políticos y a los 350 diputados electos es plasmar eso que los españoles han votado en un gobierno. Por lo tanto, a mí las declaraciones de Mariano Rajoy me parecen muy mal, y me parece además, como digo, delirante que alguien se esté planteando al día de hoy convocar unas nuevas elecciones, porque entre otras cosas las elecciones en un sistema democrático como el nuestro son un mandato imperativo. Esto no es un prueba y error, y además, ¿quién nos dice que si hacemos unas segundas elecciones el resultado no vuelva a ser el mismo, y entonces qué pasa? Pasamos a las terceras elecciones, con lo cual por esa parte yo creo que tenemos la obligación, los partidos políticos con representación en las cámaras y personalmente los 350 diputados que hemos salido electos, de llegar a un acuerdo. Decía Miguel, el Partido Popular está a la espera de lo que Pedro Sánchez quiera ser, decida. A ver, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, lo hemos dicho con una claridad absoluta. El Partido Popular no hace falta que esté a la espera de nada del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo vuelvo a decir ahora, lo decimos cada uno de los miembros del Partido Socialista que nos manifestamos, no va a pactar ni va a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Estamos en un sistema, en nuestro sistema constitucional, por mucho que se canse repetirlo, el Partido Popular, no se trata de que gobierne el que más votos ha sacado, sino el que tenga la capacidad de crear consensos y acuerdos a su alrededor. Y en eso está el Partido Socialista. Por lo tanto, mi postura y la postura del Partido Socialista es no tiene que haber nuevas elecciones y tenemos que hacer entre todos los partidos progresistas, al margen del Partido Popular, un gran acuerdo que facilite, que permita, como ocurre en todo el entorno europeo, un gobierno de coalición y de izquierdas.
S'ha parlat aquests dies de crisi del PSOE. De fet, nosaltres ja hem abordat amb entrevistes el punt de vista del PSOE. Ara m'entrevistava fa alguns dies endarrere a Pilar Costa sobre aquesta qüestió en concret. Vostè, Sofia Hernández, sabe que és una persona pròxima a en Pedro Sánchez. No sé si m'ho pot explicar com està vivint aquests moments, on pareix que la seva autoritat d'alguna manera està discutida. El que diu en Miquel Jerez, bueno, és una opinió que ell emet, però que també es recull en els mitjans de comunicació d'una manera o una altra.
A ver, es cierto y sería innegable decir que en los días o en las horas posteriores a las elecciones, yo creo que hubo compañeros, que no son más que compañeros señalados, pero compañeros que hicieron una serie de declaraciones, yo considero que desafortunadas, y que además considero que no reflejan lo que la mayoría de los militantes y de los votantes socialistas y progresistas de este país quieren. Yo no me veo en absoluto identificada con las palabras ni de Susana Díaz, ni de Javier Fernández, ni de Emiliano García Page, pero bueno, fueron las suyas y no son más que otros miembros de este partido. Yo creo que todo volverá a su cauce, creo que no son más que palabras, y creo que el sentido común reinará, y sobre todo que el Partido Socialista tiene claro que es la fuerza progresista más votada de este país, que los ciudadanos de este país mayoritariamente han dicho no, o han dicho que quieren un gobierno progresista, y que esa tiene que ser la función y la responsabilidad del Partido Socialista, y en ello está, por supuesto, Pedro Sánchez, y estoy convencida que va a tener detrás a todo el Partido Socialista.
Si es repetissin, centrem-nos en Eivissa i Formentera i a les Illes Balears, si es repetissin eleccions, creu que es repetiria el resultat? Recordem que les Balears i també a Eivissa, Podem va ser la segona força més votada, va sobrepassar en el Partit Socialista, no així en el Congrés, es queda lluny, però aquí sí que ho va ser.
Aquí vam tenir molts bons resultats. Però bueno, això, a part que hem tingut molts bons resultats, això acaba de començar. Acaba de començar i Rajoy no s'ha donat compte. Em sembla que va una miqueta amb la línia de Mas de que això acaba de... Bueno, es finalitza ara. No, acabem de començar. Acabem de començar les negociacions, acabem de començar la posada en comú. He de recordar que el Partit Popular és el partit més votat, però no ha guanyat les eleccions, que tu has dit, Miquel, que ha guanyat. És el partit més votat, que ningú vol estar amb ell. O sigui, això és de fer-se mirar, això, La situació aquesta d'arribar, tenir més vots que ningú, però que ningú vulgui pactar amb tu, ningú vulgui arribar a una majoria en el Parlament per poder tirar endavant un govern, és una cosa que és bastant, bastant digna d'estudi, i pot ser perquè el que hem tingut fins ara és el que hi ha. I bueno, amb el tema del PSOE, pues, nosaltres vam posar molt en la nostra línia. Necessitem això que necessitem, que és recuperar aquesta emergència social, recuperar la gent que ha caigut amb la crisi, recuperar-la, portar-la endavant, i que la gent decideixi per si mateixa. I això entra en un estat plurinacional i entra en Catalunya també.
Més opinions? Què diuen des del PP? Sí, jo crec que ningú vol pactar amb el PP.
No, bueno, jo començaré per final.
Jo crec que Ciutadans haurien pactat amb el PP si arribés.
Ciutadans, sí, bueno, a nivell nacional. Pactaria amb tothom, també va pactar amb la Susana, no? És que, clar, Susana jo crec que està una miqueta enmig d'una situació una miqueta estranya. Així és que...
Sí, no, jo començaré pel final. Jo crec que aquí el que s'ha posat de manifest en relació a la darrera pregunta que s'ha formulat a la Sofia Randes és la divisió interna que hi ha en el Partit Socialista. Jo crec que un partit dividit no pot governar Espanya. Jo crec que això és un clar símptoma de lo que no té que passar ni no té que succeir. No? I aquesta crisi que en aquest moment s'ha obert en el Partit Socialista existeix, es manifesta i, de fet, pareixia que les baronies dins del Partit Socialista són les que governen i decideixen els lideratges, i en aquest cas el lideratge d'en Pedro Sánchez està en mans de les baronies del Partit Socialista. En conseqüència, pues, difícilment podem confiar en un partit dividit a fi de que sigues que encapçali la governança d'aquest país d'Espanya. No? Això en primer lloc. En segon lloc, es parla de que efectivament hauríem, i això ho ha dit la Sofia Ranz, de fixar-nos precisament en els models de conciliar postures a fi de consolidar governances a l'entorn europeu. I jo li posaré un exemple, a Alemanya. No m'ho anem més lluny. Anem a Alemanya, on conservadors i socialdemòcrates s'han posat d'acord per impulsar governs. Per tant, hem de plantejar-nos si,
Portugal,
si efectivament... Deixa'm.
Sí, sí.
Pots un exemple.
Un exemple més proper és Portugal.
És Portugal, geogràficament sí, però vull dir, dins l'entorn europeu hi ha casos contraris, com pugui ser d'Alemanya, que crec que és un gran exemple per fixar-nos. En tercer lloc, possiblement això sigui una falta de cultura democràtica. Jo crec que en aquest país encara ens falta consolidar mentalitats democràtiques que ens puguen fer arribar a acords i enteniments en partits que han estat diametralment oposats durant moltíssim de temps. I el que apunta a Sofia Ranz, s'ho creu ella. S'ho creu ella, perquè això no s'ho creu el Comitè Federal.
Els demanen intervencions breus perquè puguem participar tots i obrir més temes.
Això no s'ho creu a 100% del Comitè
Federal. Sintetitzin.
Del Comitè Federal. Allà on hi ha Nacional 10 que diu una cosa, on Elena García Page diu una altra cosa, on en Felipe González no està d'acord precisament amb una aliança en segons qui a segon quin preu, i en conseqüència, miri, en Pedro Sánchez s'ha d'anar a Portugal a que li diguin el que ha de fer a Espanya. En conseqüència, crec que el que interessa en aquest moment és estabilitat, i torn a dir que crec que l'important és que torni Pedro Sánchez de Portugal a veure què li han dit, plantegi què és el que vol fer i què és el que vol ser de gran, i una vegada ho sapiguem, sabrem si hem de convocar noves eleccions o es posible un pacte a Espanya en condicions.
El Partit Popular sempre en el discurso de jo o el caos, y recuerdo una viñeta de que salían muchos diciendo el caos. Vamos a ver, creo que es un discurso falaz de un partido y un presidente que se ve ya prácticamente fuera de la presidencia. Veo que al Partido Popular y a Miguel Jerez le interesa mucho hablar de comités federales del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. A mí me interesa hablar del futuro de los ciudadanos y de la obligación que tenemos de dar un gobierno estable a este país. Y ya es que no sabemos cómo decirle, se lo digo a Miguel Jerez, se lo decía Antonio Hernando el otro día, Mariano Rajoy, que deje el Partido Popular de esta ensoñación de la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que no se va a dar. Pero es que hay otras muchas alternativas, y no se va a dar no porque no tengamos cultura democrática, sino porque no queremos las políticas que ha estado llevando el Partido Popular en estos 4 años de legislatura. Hemos venido hasta aquí a cambiar eso.
Perdona, Sofía, que no es solo cultura, aparte de cultura también es recuerdos. Recordamos cómo ha ido esta legislatura a base de decretazos, o sea, que el Partido Popular venga aquí a contar al resto de partidos cómo se tiene que hacer para tener cultura democrática, me parece que lo tenía que haber hecho con el ejemplo durante toda la legislatura, que en 4 años hemos hecho decreto, no ha buscado ningún tipo de consenso en ningún ámbito municipal, autonòmic, nacional.
Aquí a Eivissa vull preguntar-vos si hagués d'haver-hi noves eleccions, que pareix que el país ho tenen clar i ja, de vegades parles amb altres polítics d'aquí i diuen no, això anirà a eleccions segur, vull dir, una cosa a vegades és el que vostès diuen a micròfon tancat i una altra cosa és el que diuen a micròfon obert, evidentment, però si haguessi d'haver-hi noves eleccions, vostès com tenen els cos? Com deia aquella cançó de les que tengo el cuerpo muy mal, però una gran vida...
Electoral,
en aquest cas.
Els
agafaria contrapeu o no?
Yo sinceramente insisto, y lo digo a micrófono cerrado, a micrófono abierto y por telegrama si es necesario. Yo creo que este país, los ciudadanos de este país, no Miguel, Tony o yo, que no tiene importancia, no están para unas nuevas elecciones. Creo que hemos pasado muchos procesos electorales en muy pocos meses y, sobre todo, los ciudadanos ya han hecho su trabajo, han ido y han votado. Por lo tanto, a mí quiero unas nuevas elecciones. No, pero no porque esté cansada o me dé pereza, sino porque creo que no conseguir plasmar en un gobierno estable progressista i d'izquierdes, lo que la majoria social d'este país ha votat me pareceria un fracàs.
La meva pregunta, i vull que me la contestin vostè i inclosa també Sofia Hernández, les seues, diguem, vostès tots tres són pesos pesats dins de les seues formacions. Vostè és una diputada electa de la PSOE, és una membre destacada de la Federació Socialista d'Eivissa. Vostè, Toni Sánchez, és el coordinador en els consells dels grups Guanyem Podem. Vostè, Miquel Jerez, és el portaveu del PP. A les formacions, aquí, com els agafaria? Sabem que a unes generals vota, la gent vota en, unes, en clau general, òbviament, però es fa feina a nivell local i moltíssima.
Començaré jo, bueno. Sí, nosaltres ens ha faltat 15 dies de campanya. Ens han faltat...
Vostès a Podem Guanyem tenen ganes de més. Nosaltres sí que anirien a les eleccions
no
demà.
Només jo i els voluntaris que han participat a les eleccions ens hem quedat amb un sabor de... Si això dura dues setmanes més i veiem que al carrer es veu que la gent està molt, molt contenta amb aquesta pujada que ha tingut Podem i que bueno, s'han quedat amb aquest sabor de... Ostres, pensàvem que donaríem una passeta més endavant, no? I això, pues, a lo millor ha faltat una miqueta més de mobilització. Clar que portar unes eleccions conseqüents en tres mesos no és la millor opció i hem de exprimir al màxim aquesta situació que hi ha ara i veure si hi ha un enteniment entre totes les forces polítiques per arribar a un govern. Però si hi ha, jo crec que des de part dels voluntaris que han participat a la campanya i de la gent de Podem a Eivissa, les veiem molt positivament.
Miquel?
Jo crec que té que ser darrere remeis, insisteix. Si no hi ha més solució...
O sigui, que no hi ha ganes, no?
No és que no hi hagi ganes. Jo crec que té que ser el darrere remeis. Jo crec que estem convocats a entenar-nos, insisteix. I no vull repetir altra vegada el que he dit, perquè crec que s'entès perfectament. Per tant, crec que hi ha que insistir a fi d'intentar conformar governs estables. El Partit Popular a Eivissa està preparat. El Partit Popular ha guanyat les eleccions a Eivissa, està preparat, té una estructura suficient per poder afrontar unes noves eleccions en garanties, tenim discurs, tenim candidats i en conseqüència...
Jo crec vosaltres que... tenim il·lusió, i vosaltres teniu il·lusió?
Ah, clar que sí.
No, ara no sé, pregunto, perquè clar, no ho has dit, ha quedat clar que sí, que tota l'estructura em semblava...
Si hi ha eleccions, Sofia, sí, encara que realment reconec que mos estem avançant...
Por supuesto que...
Hi hauria alguna cosa que canviaries, PSOE, per intentar millorar els resultats?
Por supuesto, intentaríamos mejorar los resultados y por supuesto estamos preparados. El Partido Socialista es una organización que está preparada y que está permanentemente preparada para afrontar unas elecciones, pero repito, no es lo que deseamos, no tiene que haber segundas vueltas, ni segundas oportunidades, ni prueba y error. Por lo tanto, si tenemos que ir a unas elecciones, iremos y estamos absolutamente preparados y tenemos la maquinaria en marcha, no la hemos parado, pero repito que yo creo que al margen de los partidos socialistas, los ciudadanos no merecen volver a pasar por unas elecciones generales a pocos días o a pocos meses de haber ellos sí cumplido con lo que tenían que hacer.
Yo creo, bueno, Sofía, que... Tiene razón, o sea, no se tienen que celebrar unas elecciones, pero ha pasado una cosa que ha cambiado realmente la realidad de esta sociedad y de la política en España, y es que han aparecido nuevos partidos. Y esto el otro día, bueno, leí en el periódico, el día siguiente de las elecciones, la tormenta perfecta. Parece que ha sido la tormenta perfecta, que no podemos llegar a un acuerdo para que haya una gobernabilidad. A mí me parece que son las primeras gotas en un desierto. Hemos llegado a un momento en el que han llegado nuevos partidos, ha llegado Podemos, hay una situación de que parecía inverosímil hace 4 años y ahora es real. Y esa realidad, pues, que el PSOE a lo mejor digiere de una forma y el PP absolutamente no la digiere porque nos sigue tratando de radicales y de... Vamos allí como si nos hiciéramos la foto con el, no sé, con el cuñado o el primo o el tío en Navidades. Pues hay que acabar de digerirla y a lo mejor para digerirla mejor pues tiene que haber... lo que tú llamas una segunda vuelta o una definición clara en unas elecciones que creo que puede ser... El resultado va a ser el mismo, Sofía. Van a ganar las izquierdas.
Pero si me permites, es verdad que los partidos, que hay partidos emergentes que han sacado unos resultados espectaculares, y en Eivissa muy espectaculares, no tengo nada más que felicitarlos, pero el número de diputados que tenéis es el que tenéis, y ahora es verdad que como o sea, resultados electorales...
Como si fuera cualquier cosa los que tenéis, madre mía.
Extraordinario.
Poco más y
pero ahora también, ahora tenéis la misma obligación que todos los demás. Y tenéis la misma obligación que el partido...
La primera obligación es intentar hacer los grupos de dentro del Parlamento que queremos hacer. Pero, que ya estamos teniendo problemas para eso.
Pero ahora ya sois un partido, permíteme la expresión, pero ya sois mayores de edad, ya tenéis 69.
Tenemos 18. No, a lo mejor vosotros estáis jubilando,
pero,
no lo sé.
Pero no, lo que quiero decir es que ahora...
Eso va a depender de vosotros.
Vuestra obligación en el Congreso es exactamente igual que la nuestra. Y además, yo entiendo que Podemos, con un partido progresista y de izquierdas, en esa parte me siento muy unida a Podemos en la responsabilidad que vamos a asumir frente a los ciudadanos, y estoy convencida, deseo y espero que todos vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para poder...
Eso está hecho. Nosotros después de las municipales hicimos un esfuerzo gigante y hicimos un acuerdo para llegar.
Ejemplar.
Hicimos un ejemplo.
Desde Baleares podemos explicar y dar, sí, con toda la humildad y con todo, dar muchas lecciones al resto de España en lo que es la cultura de negociar, de renunciar a parte y de llegar a acuerdos.
Anem a canviar de tema. Tenim 5 minutets per tancar aquesta tertúlia. Bé, volíem parlar una miqueta de, en general, de que creuen que Reis Mags haurien d'haver portat en els eivissencs i formenterers en aquests dies. Jo no sé a vostès que els han portat, si volen m'ho conten, però la qüestió, bé, seria saber quines consideren que serien les prioritats que s'haurien de resoldre, Eivissa i Formentera, en els pròxims temps. Quins temes d'aquells que tenim, que sempre parlam els periodistes, que n'estem cansats de parlar-ne, hauríem, diguem, de passar pàgina definitivament durant aquest any 2016. Són tants. Antoni Sánchez Tirado fa un uf, que no sé si s'ha sentit o no, però estic d'acord amb el uf aquest, estic d'acord.
A mi no m'han portat res més que il·lusió. La il·lusió la tinc intacta per anar cap endavant. I aquesta il·lusió em fa pensar que el que necessita la nostra illa és un transport públic digne, amb que arribi tot arreu. Això és una cosa, jo crec, molt, molt prioritària, al igual que la vivenda. Estem en una situació en el que molts amics meus, que jo vaig arribar aquí fa uns anys, ja més de 10 anys, s'estan anant d'aquesta illa, porten 10 anys vivint aquí, s'estan anant perquè no poden llogar, perquè hi ha lloguers turístics que són els que són prioritaris ara i no hi ha forma de controlar-ho. Això seria molt important, aturar-ho. I també que les connexions entre la illa i fora de la illa pues, fossin connexions que estiguessin reglades amb algun tipus d'ajuda real, no? A part d'això, pues, una protecció del territori i una racionalització del model turístic. Amb això jo estaria més content que res l'any que ve.
És a dir, m'ha dit habitatge, connexions aèries i
transport, protecció
i del transport
territori.
Públic.
Sí.
Yo coincidiendo con todo lo que dice Toni, pero yo voy a hacer como le pido a mi hija, prioriza en
tu lista. Sí, yo faig lo mateix.
Porque si no, aquello...
No. La lista que no sea abierta, ¿no? Sinó que podamos poner
orden. No, res de llistes obertes. En els Reis no hi ha llistes obertes.
Tancades.
Por supuesto, comparto lo que ha dicho Toni, pero si yo pudiera pedirle una cosa importante, rápida, inmediata, a los Reyes, que me hubiera gustado que hubiera aparecido ya para todos los ibicencos...
Reyes Magos, por favor.
A los Reyes Magos, un día como hoy, sería un aumento de la seguridad en la isla. Creo que tenemos un problema gravísimo y además es un tema que tenemos que abordar ahora ya todos las fuerzas políticas, todos los políticos de Ibiza y de Formentera que tenemos representación, sea personal o sea a través de representantes en Madrid, y es que tenemos que hacer un esfuerzo, aunque haya un gobierno en funciones, para exigir solventar el problema de seguridad que desgraciadamente seguimos teniendo en esta isla.
Vostè és director insular de l'Estat.
Sí.
No me'n record quant de temps va ser exactament, ni quins anys exactament, però li volia dir, tan difícil és...
4 anys.
Tan difícil
és una qüestió...
Quan hi ha un problema d'aquesta magnitud...
Està relacionat, una pregunta, sí, Sofia, està relacionat amb el tema de la vivenda, de que no vulguin venir aquí més policies per això?
Està relacionado con el tema, yo tal como te lo digo, tal como lo vi como lo viví y como lo he vivido como directora insular y como diputada. Desgraciadamente está relacionado con el tema de los recortes. Hemos vivido 4 años de recortes en todo tipo de servicios públicos y también en la seguridad. Los socialistas llevamos 4 años denunciándolo en el Congreso, ese adelgazamiento de la seguridad pública, y eso desgraciadamente pues al final tiene esta traducción. ¿Por qué no vienen aquí? Es verdad, el tema de la vivienda es un tema eterno, y el tema del complemento salarial que tendrían que tener por venir aquí, pero es que ahora mismo hay miles y miles de efectivos menos en toda España y por lo tanto nos llevan menos, y yo creo que eso tiene que ser una asignatura común, tanto del Partido Popular como de Podemos, como del Partido Socialista y de Ciudadanos, que también tiene representación de Baleares. Eso tenemos que ponernos todos y obligar a que se solucione.
Partido Popular.
Jo sintetitzaré...
Que us haurien de dur a res.
Jo sintetitzaré en tres qüestions. Podríem parlar de tots els mals endèmics que pateixen els pitius durant moltíssim de temps, temes històrics, però crec que concentrant-ho en tres acabaríem abans. Tema insularitat, reconeixement explícit de la nostra condició geogràfica. En segon lloc, un bon i millor finançament dels que tenim en aquestes illes, en particular les Illes Balears, i en tercer lloc, bones polítiques socials. Aquí podíem posar-hi moltíssimes de qüestions, com pugui ser política social en matèria de atur també, en matèria de vivenda, en matèria... En fi, crec que són tres qüestions que dins d'elles hi caben moltíssimes dels temes que nosaltres tenim com a preocupants, no? I poca cosa més. Jo crec que reconeixent això, Eivissa i Formentera serien, no dic que no ho siguen, illes de primera, no?
Jo, m'ho han de deixar aquí. Jo, si em deixessin demanar-los alguna cosa, potser s'ho han deixat i m'imagino que ara s'incorporaran, jo els hi demanaria a res una prohibició íntegra de les prospeccions petroleres a tota la Mediterrània per sempre i definitiva, si pogués ser. Acabó, tant tots a favor.
A favor.
A favor.
A favor. Digui, Miquel Jerez.
Acabam ja el programa, veritat?
Acabam el programa.
Bueno, jo només volia agrair a IB3, en el Faristol, a tu en particular, el bon tracte que m'has dat durant tot aquest temps, molta sort en aquest programa, si té que tornar i esperem que torni, i en definitiva pues, agrair precisament, com dic, les possibilitats que m'us han dat a nosaltres i a la resta de companys meus de poder participar en aquestes tertúlies tan, tan agradables.
Totalment d'acord, moltes gràcies.
Hem intentat ser el màxim tertuls, el màxim plurals que em pos nerviós quan un la... M'emociona. Hem intentat ser el màxim plurals que hem sabut i hem pogut ser-ho, si no ho hem set o en algun moment no ho hem aconseguit, ha set per pura imperícia, no per falta de voluntat.
Nosaltres, com nou arribats aquí a aquest programa, moltíssimes gràcies per el tracte. Moltíssimes gràcies. Per donar veu a Podem.
Senyors, que vagi molt bé. Si hi ha noves eleccions, ja estarem segurament allí per dir alguna cosa al respecte. No sé si les suportaran, tampoc, els periodistes, unes noves eleccions. Les 12:34, fem una petita pausa per respirar i de seguida tenim amb nosaltres a Pepa Maria, la consellera de Mobilitat i Territori, que avui a l'entrevista ja us dic que li donarem molta de feina perquè hi ha temes per mobilitat i per territori.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3. Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illa, l'agenda de concerts novetats. I les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears no just a la FM, ara també amb bits. ib3musica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona, sona.
El Faristol, Eivissa i Formentera, amb Vicent Tuch.
Seguim endavant en Esferistol Pitiuses i ho fem connectant amb el Consell d'Eivissa, allí buscant Anna Pepa Maria, la consellera de Mobilitat i Territori, que a més la reclamant per dos qüestions ben diferents, una de mobilitat i una de territori, precisament. És d'aquelles coses que un no sap molt bé per on començar l'entrevista. Comencem-ho segurament per la part menys àrida de totes, que seran aquestes restes arqueològiques que s'han trobat a la travessia de Jesús, que han deixat al descobert una vila punico-romana que va ser utilitzada, es veu que durant bastants de segles, i que pareix que obligaran una micolla a retardar el que són les feines en aquesta via, en aquestes obres que actualment s'executen en el Jesús. Pepa Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. De quina dimensió serà el retard? Perquè això de les restes arqueològiques i les obres simultàniament, la veritat és que en els eivissencs mos fan una mica de por, normalment.
És una llàstima que tinguem que veure les restes arqueològiques com un problema i no com una oportunitat, que és el que realment són i que són mostres de la riquesa patrimonial que té aquesta illa i que d'alguna manera tots sabem, però això m'ho fa ser més conscients, no? Estan parlant d'una vivenda romana, que romana, punico-romana, que s'ha trobat i que d'alguna manera és això, és una casa pagesa de fa... Dos mil anys, no res, quatre dies.
Quatre dies.
Però que sí, que té, diguem, les característiques d'una casa pagesa d'aquella època, supòs, i que llavors les restes, perquè les restes ara s'estan traguent, hi ha bastanta ceràmica i demés, que és el que ens permet avaluar o datar aquestes fetges, però aquesta ceràmica ara no és el moment en què es treballi, sinó que serà una feina de bastants de mesos. Això espera que no es retraci massa les obres. Sí que ara s'ha hagut tenir que fer un replanteig en el sentit que hi havia una canalització que estava previst que passés per allò on estan ara traguent les parets, diguem, i que es tindrà que moure, però aquestes restes quedaran tapades i es projecta i el que serà la carretera es podrà seguir mantenir pel mateix trajecte o la mateixa... és un projecte que estava fet. El fet d'haver de refer o desviar d'alguna manera aquesta canalització sí que serà, i duim un retras acumulat d'uns 15 dies, supos que ens ficarem en les 3 o 4 setmanes de retras, però no esperem que afecti molt més a sobre.
El problema no són mai les restes, el problema de vegades, i segur que tothom pot pensar casos, la falta de previsió a vegades en abordar unes obres i pensar que allí no hi haurien restes, perquè a vegades hi ha hagut aparicions de restes en llocs que dius, clar, que allí hi hauria restes, no podia ser d'altra manera, només que hi hagués restes i que s'haguessin d'aturar aquelles obres. No fa falta posar exemples. Pepa Marí, preguntes en relació amb això. Què es farà amb aquestes restes? I una, la segona, que ja l'ha contestat pràcticament, és quin retard tindrem exactament per aquesta troballa.
És el que més o menys t'estava comentant, que les restes, el que són, tot el que són restes de ceràmica o ossos inclús que s'han trobat i de més, tot això es recull, es cataloga i es porta en el Museu Arqueològic, d'alguna manera es posa en valor, i per l'altra banda el que són les parets de pedra, que és el que ara s'està excavant i el que queda allí en el lloc, se'n fa un plano, es daten, es constaten, se'ls fa tot estudi necessari, i llavors es tapen en geotèxtil per poder seguir avançant amb el projecte original, que és el de la carretera, és de soterrar serveis, és de fer la carretera i de fer els carrils bici i demés que està previst que passin per allí. El retard, ja us dic, duim un retard acumulat en aquest moment d'uns 15 dies i suposam que potser hi tindrem que afegir alguna setmaneta més, però no s'espera que siga molt més.
La darrera qüestió sobre això, encara que vostè no és arqueòloga, són unes restes importants des del punt de vista arqueològic?
Són importants perquè parlen de la nostra història i mos daten de la història, o sigui, de lo que feien els nostres avantpassats. No entenem que tinguen la suficient entitat com per posar en perill l'obra que estan fent, l'obra de la carretera. I són restes, com n'hi pot haver, per tot arreu de Silla i més a una zona propera a lo que és la ciutat d'Eivissa i de Nesport, que tenia la seva importància i de més... Però, ja dic, no és una cosa que entenguem que posi en perill l'obra de la carretera, en la qual la importància és relativa dins de tot. l'important que és el nostre patrimoni i les restes que es troben.
Papa Mari, si em permet, canviem de tema, passam de, diguem, des departament de mobilitat en el departament de territori. Amb tota seguretat, el govern el dimarts que ve farà un decret llei que aprovarà una prohibició de construir en àrees naturals a Eivissa, en àrees naturals que siguin de més de 50.000 metres. Això jo crec que respon a una petició del Consell d'Eivissa. De fet, el president, en Vicent Torres, en alguna entrevista en els darrers dies ha mencionat justament aquest factor, aquesta qüestió. Li volíem preguntar, aquesta prohibició, efectes pràctics en els eivissencs, com els afectarà?
Entenem que bastant poc. Vull dir, això en aquest moment ens iguala, diguem, en el nivell de protecció que tenen a la resta de les illes, no? El que era una anomalia és que amb un determinat número de metres es pogués construir o es pogués malmetre zones protegides, perquè el fet de que sigui anell vol dir que és una zona de màxima protecció, que s'entén que és el que es té que... El patrimoni natural, en aquest cas, de les nostres illes. Estan parlant de llocs que, per definició, pues, són cimerals de putxos i de més, que a altres territoris de les nostres illes estaven protegits i que aquí, en un moment donat, s'hi havia fet una excepció. Aquesta mesura, o aquest decret, el que preveu, que encara no, com sabeu, no està aprovat, és que les àrees protegides siguin protegides realment i es puguen considerar com a tal, perquè entenem, i això és a Eivissa, jo crec que som molt conscients que quan fas una vivenda en una zona d'aquestes no és només la vivenda, és que si té que obrir camí, és que si té que fer unes esplanades, té que deforestar, té que fer una sèrie de moviments, normalment estan pendent, ja tenim que fer, i allí l'afectació en aquella àrea és molt més gran que de lo que puguen ser els metres quadrats de casa que es construeixi amb una altura determinada. Això és el que en principi estaria. També hem estat mirant i pel nivell d'aprovacions de cases amb aquestos indrets tampoc és que siga molt, molt elevada, en la qual jo entenc que efectes pràctics de eivissencs serà un efecte bo, perquè els hi donarà la seguretat de que estan donant una passa més en la protecció del nostre territori, del nostre paisatge i de la idiosincràsia de la illa, més que el fet de que en algun es trobi en la tessitura de que això a ell li impedeixi tenir una casa per viure, o això, que no crec que siga, no serà el cas.
D'acord. En qualsevol cas, queda clar que amb això s'equipara una mica la normativa a com era la resta de les Illes Balears. Amb menys de 50.000 metres en anell no es podria. Ara tampoc es podrà de cap manera. És a dir, serien inedificables els anells.
Estan parlant de protegir, estan parlant de que si és una zona que s'ha declarat d'especial interès, de realment una zona que es necessita protegir, pues que estiga realment protegida, que aquesta protecció siga real i no que siga nominal, ja que si la finca tenia més de 50.000 metres, es permetia que allí s'hi fes una... es modificàs el terreno.
Anem ja amb la darrera qüestió relativa en aquest tema. Això s'acabarà de tancar, se suposa, en una reunió aquest divendres. S'aprovaria, com dèiem, el dimarts que ve, amb un decret llei, és a dir, per part del govern balear. Es preveu que hi hagi, diguem, una modificació important de diverses lleis que tenen repercussió a nivell de territori, de medi ambient, la llei del sol, la llei de turisme, la llei agrària, la llei de mines i encara algunes més. Es parla de si aquestes lleis s'han de modificar o s'han de derogar i fer-ne una de noves. Vostès, des del Consell d'Eivissa, de quin procediment serien partidaris?
Bé, de la llei de sol s'entén que segurament necessita una llei completament nova. El que són turisme i el que són agraris, hi ha aspectes que entenem que sí que es tindrien que modificar, i segurament d'una manera molt més a fons de lo que es farà en aquest decret, en el qual jo crec que sí que serien partidaris de que fos si no una modificació total, sí una reforma molt substancial de la llei, i igual que de turisme. El que passa, sobretot per el que ja criticàrem en el seu moment, que és que són lleis, en teòricament, sectorials, però que tenen un component urbanístic molt, molt important, que realment no els hi toca. i això suposaria modificar una bona part d'aquestes lleis i que realment es centrassen en el que és la problemàtica sectorial a la que tenen que respondre. Nosaltres, ja et dic, sí que seríem partidàries de que es fes una reforma molt en profunditat dels tres, sobretot dels més... aquests tres textos legals.
Ho dic a efectes pràctics, i ja aquesta és la darrera qüestió, perquè són temes molt complexos que a la gent li interessen i que, bé, moltes vegades jo crec que la gent es queixa amb raó que hi ha una certa inseguretat jurídica, un cert embolic amb els temes d'urbanisme i de territori. Si és una derogació, entenc que quedaria en vigor la norma anterior, la norma que estigués aprovada anteriorment, i si hi hagués una suspensió, què passaria?
Una suspensió significa que durant el temps que duri la suspensió queda en vigor aquest decret, o sigui, deixa d'estar en vigor les lleis corresponents, però que si no es havia plantejat cap modificació, quan caigués la suspensió tornarien a quedar vigents. Mm. En la qual és plantejar, diguem, una situació d'estand-by o d'una nova normativa, però a expenses de que es faci una modificació com cal de la llei corresponent.
I veurem què decideix finalment el govern balear, i quan ho decideixi tractarem d'explicar-lo el millor que sapiguem. Pepa Marí, moltes gràcies, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i un bon any a tots, i que realment intentarem que no quedi tan liat i que les modificacions legals siguin per aclarir i no per embolicar.
Jo crec que un aclariment normatiu en matèria urbanística seria un molt bon regal de Reis.
El buscarem.
Gràcies.
Bon
gràcies
dia. A tu. Adéu, bon dia.
Adéu.
A IB3 Ràdio, al Faristol, a Eivissa i Formentera.
Anem a passar ara mateix a Passilla de Formentera. Ja sabeu que durant aquesta setmana han tornat a patir problemes importants amb el tema de subministrament elèctric. Han començat l'any malament en aquest sentit, perquè des del 4 de gener fins al dia 5 de gener, més d'un miler de persones, 1.500 persones, varen veure's afectades amb un tall de llum durant moltes hores, i per alguns usuaris de subministrament elèctric a Formentera, en alguns casos es va arribar a un tall de 17 hores, que es diu pronta. El Consell de Formentera s'ha emprenyat, per dir-ho així en un llenguatge popular, s'ha emprenyat bastant amb el tema i ha reclamat que d'una vegada se solucionin els problemes de subministrament elèctric que pateix la menor de les Pitiüses. A l'altra banda del fil telefònic tenim la consellera de Medi Ambient de Formentera, que és Nadeixi Aguilera. Molt bon dia.
Molt bon dia, lletres.
Molt bon dia, com estem? Què és el que reclama en concret el Consell de Formentera i en qui ho reclama? Perquè Endesa, que és la que hauria de fer les obres, si és que se n'ha de fer cap, és una empresa en principi privada.
Sí, el Consell de Formentera reitera d'una vegada les condicions, les millores de les condicions, sobretot de la planta de la central elèctrica d'Escamarí, i que els ciutadans de Formentera puguin tenir un recurs bàsic i sense patir aquests talls de llum.
Què és el que va passar exactament en aquesta ocasió? Pues mal temps, s'ha dit.
Correcte, el dia 4 de gener, el dilluns passat, a les 8:15 es va donar un tall en el que les explicacions de la companyia Endesa han set que va ser per les causes climatològiques. Per tant, sí que és veritat que feia mal temps, però no, en cap cas hi havia una tormenta elèctrica en el que es podria significar un tall directe, sinó que nosaltres estem preocupats per, com hem dit abans, les condicions de la central i les feines de manteniment.
Vostès no es creuen aquestes explicacions, m'està dient?
No és que no es creguin, però portant massa temps reiterant les millores d'un recurs bàsic que és com és l'energia.
Uh-huh. Aquest estiu ja hi va haver problemes, crec que per raons diferents.
Exacte. Les raons d'aquest estiu va ser produïdes per un vaixell va fondejar sobre un dels cables submarins durant l'estiu, el subministrament durant l'estiu i durant l'hivern, el subministrament major és pels cables submarins. Uh-huh. Per tant, una nit d'agost va haver un tall per la rotura d'un dels cables.
Jo em pensava, innocentment, que amb la connexió elèctrica justament amb aquest cable entre Eivissa i Formentera, davant d'un fet com va passar aquest dilluns, davant d'un trencament per motiu de mal temps, jo em pensava que Formentera estava a subministrament 100% garantit. Es veu que no.
Es veu que no. Veritat, ara mateix tenim un subministre de producció d'energies renovables que és el 6% de la demanda total. Això representa la nostra autosuficiència que tenim i per supost, això és molt, molt deficient.
Llavors, per què serveix aquest cable submarí?
El cable submarí són dos cables, cadascun té una capacitat i quan la capacitat, quan la demanda és superior a aquesta capacitat, hem de tirar de la central elèctrica on es troba una de les turbines que produeix energia. Aquesta turbina hauria d'estar, pensem que ja en un museu, és dels anys 60 i reiterem que les condicions d'aquesta turbina millorin.
És aquella mateixa turbina que produeix problemes de remors en els vasins?
Correcte. Són problemes de remors, problemes de fums i vibracions.
A què atribueixen aquesta falta de pareix de manteniment de la xarxa elèctrica? De qui és la culpa, diguem-ho directament? Perquè Endesa és una... Recordem que abans era Gesa, que era pública, però ara és Endesa, és una empresa 100% privada. També està per enmig Red Elèctrica Espanyola, que no sé si és privada o és pública. Jo crec que almenys deu tenir una part pública. I a més, hi ha d'haver algun responsable públic de tot això.
Correcte, sí. Des del Consell Insular de Formentera el que farem és reiterar les nostres demandes a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, que són els competents en les gestions amb aquestes dues empreses.
D'acord, idò, esperem que es puguin resoldre els problemes que té de subministrament. La veritat és que porten molt de temps reclamant el mateix. Esperem que aquestes reclamacions ara vagin a... no sé, que tinguin algun tipus d'efecte.
Correcte, sí. I animem una altra vegada a que tots els afectats facin les seues reclamacions perquè cada reclamació compta i amb així podem exercir més pressió sobre aquestes empreses.
Això és molt important, que han de fer els afectats que vulguin reclamar, perquè 1.500 persones, com es van veure afectades al principi, és bastanta de gent a Formentera.
Correcte, sí. Representa, vam fer els càlculs i representaria pues un 10% de la població que està ara aquí, a la illa.
I què és el que han de fer per reclamar?
Hi ha un número de telèfon que m'he emès pels mitjans de comunicació en el que podem redactar totes els inconvenients que han patit els usuaris.
D'acord. Perfecte, idò. Moltes gràcies a Deisy Aguilera. Reiterar això, que esperem que li trobin finalment una solució, que porten a Formentera molt de temps amb aquest problema, massa temps amb aquest problema. Gràcies i bon dia.
Molt bon dia a tothom. Gràcies.
A IB3 Ràdio, al Faristol, a Eivissa i Formentera, al 93.7 i a Sant Josep 102.3 de la FM.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
S'agenda.
Station Hollers estaran tocant aquesta nit en Esbar de Miedo, a Vila, en Escarrerot Trinitat d'Esport. Això serà a partir de les 10 de la nit. Els estàu sentint ara mateix de fons musical i, com podeu comprovar, es dediquen a el country blues. Que no pari sa música. A sa gresca, en el carrer Carles III de Vila, estarà tocant Albert Oliva, que es dedica també a el blues. Sortirà a tocar a les 10 de la nit. En el bar Sa Qüestió, en el carrer Vicent Serra, aposten, en canvi, pel flamenc. Per això, a partir de les 9:30, hi ha una jam de flamenc capitanejada per Luis Amadora. No sortirem de Vila avui, en el Teatre Pereira, i a partir de les 10 es reprèn la vuitena temporada de Còctel de Risses. Avui actua la còmica Carolina Noriega, que ha aparegut a escenaris com el Club de la Comèdia o Comedy Central. A partir de les 10. Tancam l'agenda amb una exposició, la retrospectiva hivernal que presenta Luciano Chacón, una mostra de pintura que es va inaugurar els dilluns en el Club Diario i que estarà fins al 22 de gener. Minut i mig perquè sigui la una, arribaràs butlletí informatiu. Avui m'anàvem amb la música de Dizzy Gillespie, això es diu Blues After Dark, amb aquest blues que tan fosc, que arribaran, com dèiem, a la una. Recordeu que nosaltres encara tornarem demà a les 12 aquí a IB3 Ràdio amb el Faristol Pit i Uses. Fins demà. Servei.